Sant Cugat a fons, el magazín.
Dos minuts per sobre de dos quarts d'onze del matí, moment de l'entrevista del dia que avui fem amb la plataforma d'afectats per la hipoteca. I l'entrevista d'avui la comencem amb banda sonora de Pink Floyd i presentant el membre d'aquesta associació, la plataforma d'afectats per la hipoteca, que avui ens acompanya, és en Julià Mastieri. Molt bon dia, Julià.
Hola, bon dia.
Quan sorgeix la plataforma d'afectats per la hipoteca, que a dia d'avui segurament els santcugatencs ja saben que en tenim una aquí a la nostra ciutat?
Les plataformes d'afectats per la hipoteca sorgeixen, de fet, fa 3 anys, a Barcelona, arrel d'un col·lectiu que es deia UB de Vivienda, que va acabar evolucionant el que va ser la primera plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona, i d'aquí s'ha anat extenent arreu de l'Estat. Aquí a Sant Cugat vam començar a treballar, després de l'Assemblea d'Indignats, va acabar evolucionant també a això, no? El col·lectiu de plataformes afectats per la hipoteca, i farà potser ara uns 4 mesos.
Exacte, nosaltres comptabilitzàvem, ho dèiem avui a l'entradeta del programa, uns 3 mesos des de que ens n'assabentem. Ara em deies tu abans d'entrar, clar, és que portàvem ja un mes abans de fer la roda de premsa, sí, treballant una mica.
Vam començar a treballar el tema abans de presentar-nos públicament, perquè no volíem tampoc presentar-nos i no tenir res que presentar una mica. Aleshores vam començar a treballar-ho també perquè hi ha una borrada de temes tècnics, d'aspectes legals, que la gent de la plataforma ens hem d'empapar per poder seguir l'evolució de tots els processos hipotecaris. Llavors també és una tasca de formació que hem hagut de fer i que vam estar fent també abans de començar a fer, diguem-ne, accions públiques.
De fer la presentació en societat la fèieu un 24 de juliol, per tant, si comptem, avui fa 3 mesos. Julià.
Exacte, sí.
3 mesos després, en quin estat es troba aquesta plataforma? És una mica l'objectiu que preteníeu al principi i el que esteu assolint a dia d'avui? O encara estem en
camí? A veure, si em permets, primer presento una miqueta la idea de la plataforma.
Com us definiríeu?
La concebim com el que seria un grup de suport mutu. És a dir, hi ha tant persones que tenen problemes amb el pagament de la seva hipoteca a causa de la crisi, a causa de l'atur, com també hi ha gent que no pateixen directament aquesta problemàtica, però sí que igualment pateixen el problema d'accés a l'habitatge que hi ha en aquest país i en aquesta ciutat en concret, que també pateixen la crisi, que també tenen dificultats, que no tenen directament la problemàtica amb la hipoteca, però que creuen igualment que aquesta situació s'ha de canviar i participen de forma solidària a denunciar, doncs, la situació que s'està vivint, donant suport als companys que no poden pagar la hipoteca, però també fent una cosa que fem des de la plataforma, que és fer una denúncia pública de la situació que hi ha, de la situació política, de la situació econòmica, de quina situació estan els bancs, que està en una situació d'aquestes de que sempre guanya la banca, això que passa en el monopoli, doncs passa també bastant aquí. Hi ha una llei que, passi el que passi, no, fa que guanyin els bancs. Aleshores, la composició de la plataforma és bastant heterogènia, en aquest sentit que hi ha tant persones que no poden pagar com persones que s'hi solidaritzen.
Per tant, una mica aquí, Julià, tothom hi tindria cabuda, tothom que estigui una mica desconforme amb la situació actual, com deia, sobretot incidint en el tema dels bancs?
Exacte. Qualsevol persona que cregui que no hi ha prou gent lluitant contra la codícia dels bancs és benvinguda a la plataforma.
Tot i això, sí que treballeu, almenys des d'un inici, per 4 famílies afectades per casos de desnonaments?
Bé, a nosaltres no ens agrada entrar en números perquè és bastant enganyós, perquè el principal problema que hi ha amb les plataformes d'afectats per la hipoteca, i passa a Sant Cugat, a Rubí, a Terrassa, a Barcelona, arreu, és la invisibilització d'aquest problema. Aleshores, nosaltres podem dir a la plataforma, activament, lluitant amb nosaltres, hi ha X famílies. Però això no és significatiu de la situació que estem vivint, perquè tu pots sortir a repartir fulletons, una de les coses que fem és sortir a repartir fulletons, i vas a determinats barris, a determinades zones, i la gent no para de parar-se de a mi em passa això, conec algú que tal, què passa? Tota aquesta gent no surt, perquè fa vergonya, perquè socialment hi ha molta gent que ho entén com un fracàs, llavors molta gent s'ho queda a casa. Llavors dir, estem treballant per X famílies, és molt enganyós, perquè llavors dona que pensar, no, doncs només hi ha 4 famílies que no poden pagar o que estan en risc de desnonament, i això és mentida. El problema és que hi ha moltíssimes famílies, és una situació molt extensa, però alhora molt invisibilitzada.
I l'objectiu, per tant, una mica, Julià, és que aquestes famílies es donin a conèixer, almenys dins de la plataforma, que s'uneixin.
Sí, seria una mica l'objectiu. Nosaltres, com a plataforma, a nivell estatal tenim tres objectius. El primer és la paralització dels desnonaments, de forma immediata. Després, el segon objectiu que tenim és aconseguir la dació en pagament. La dació en pagament vol dir que quan una persona no pot fer front al pagament de la seva hipoteca, pugui retornar al pis pel qual es va hipotecar i amb això quedi saldat el deute. Cosa que passa a tota Europa, cosa que passa als Estats Units i cosa que no passa a l'estat espanyol. Llavors aquesta seria la nostra segona reivindicació. I no només això, sinó que a més això reguli de forma retroactiva des del principi de la crisi. És a dir, que totes les famílies desnonades que segueixen tenint un deute pendent, que, a la que aconsegueixen feines, els embarguen el sou, etc., doncs que això també afecti retroactivament a totes aquestes famílies. I finalment, el nostre objectiu últim és el que seria el lloguer social, l'accés al dret a l'habitatge per qualsevol persona. I això, per nosaltres, al nostre entendre, és que es garanteixi vivenda digna per tothom a un preu no superior al 30% dels ingressos de la unitat familiar que visquin en aquest habitatge. Doncs aquests serien els nostres tres objectius. Per aconseguir-ho, doncs tenim múltiples vies de treball. La principal és la mobilització al carrer. També estem recollint firmes per una iniciativa legislativa popular. Tenim diversos projectes, no?, en aquest sentit. Però sí que la nostra línia principal d'acció és que la mobilització al carrer, i per això mateix, com més gent s'assumi a la plataforma, com més gent s'assumi a lluitar amb nosaltres, creiem que estarem més a prop d'aconseguir aquest objectiu. Per tant, recapitulant, sí, una mica, el nostre objectiu seria que totes les persones que tenen problemes d'impagament amb la hipoteca, persones que ja han estat desnonades, que també ens n'han vingut, persones que estan disconformes amb aquesta situació, doncs que tota aquesta gent es pogués sumar a lluitar amb nosaltres per aconseguir aquests tres objectius.
El que queda clar, Julià, nivells, objectius a nivell estatal, els deies tu ara, per tant entenc que hi ha contacte amb les altres plataformes d'afectats per la hipoteca.
Hi ha una coordinació permanent a nivell de Catalunya i a nivell d'Estat.
Segurament ells us han ajudat també a iniciar els tràmits, com deies abans.
Exacte,
de temes de paperassa.
Sí, vam tenir molt de suport de la plataforma de Rubí i de Terrassa, també ens van estar ajudant al principi.
La de Rubí és una mica la que us fa també veure que a Sant Cugat n'hi pot haver una?
Sí, arrel també d'una xerrada que va organitzar l'Assemblea d'Indignats, que va venir la plataforma de Rubí, doncs allà també vam començar els contactes, i sí que al principi ens va fer una mica de madrina, no?, aquesta plataforma, però sí que en seguida de ficar-se a la llista de correu de les altres plataformes, tant Terrassa, Sabadell, tothom dona un cop de mà el que es pugui, responen els dubtes, assessories legals, tot.
El que queda clar, Julià, és que aquests objectius que tu ara nombraves no s'assoleixen de la nit al dia. Per tant, les famílies que tenen problemes i que decideixen unir-se a vosaltres, un cop dins, què han de fer? La seva actuació és la mateixa de membres com ara tu, Julià, d'anar a les mobilitzacions?
A veure, és una mica complicada aquesta pregunta de respondre, perquè cada cas, cada situació hipotecària és diferent. Per exemple, no és el mateix la situació d'una persona que ha estat desnonada i que té un deute pendent que d'una persona que està en un tràmit en el jutjat, que d'una persona que es troba que ara comença a no poder pagar però que el banc encara no l'ha portat davant de la justícia. Aleshores, la situació és diferent. Nosaltres una mica el procediment que fem sempre és mirem el cas, analitzem tots els papers, quan és necessari recorrim a un advocat, a un servei jurídic, i a partir d'aquí crec que és molt important distingir el que seria l'acció política a nivell global de demanar un canvi legislatiu perquè reguli la dació en pagament a lluitar per la dació en pagament de cada un dels casos que hi ha a la plataforma, igual que es lluita per parar els desnonaments, però quan hi ha un desnonament es va parar aquest desnonament. Aleshores, hi ha una mica aquesta doble vessant, la vessant de sortir al carrer per reivindicar i fer efectiu aquest dret persona a persona a través de la mobilització i denunciant al banc, fent pressió, etc., respecte al que seria pues, aconseguir que això es reguli per llei, fer manifestacions per pressionar el govern, fer la iniciativa legislativa popular, tot aquest seguit de passos. Aleshores, què ha de fer una família quan arriba? Doncs primer el que fem és analitzar el cas, passar si és necessari per al nostre suport jurídic, i després el que es fa és es va al banc a demanar la dació en pagament, que és el que passa a la majoria dels casos. Val? Si hi hagués un desnonament fet, aniríem a demanar la condonació del deute. Aleshores es va al banc, es demana per escrit, s'envia per burofax, no? És tota una maquinària de peticions massives que ja tenim estructurada i que les famílies segueixen. Al no respondre als bancs, que és el més habitual, es comprometen a respondre i no responen, aleshores anem al banc i diem, què passa? Volem una solució. Que sabem que el banc, ni la llei, ni el sistema polític preveu cap solució, però hem de demanar solució per evidenciar que no està prevista una solució més que aquesta gent es quedi al carrer i amb un deute de per vida, no? Aleshores, anem, no ens responen. Aleshores, si no ens responen, què fem? Anem més gent, i anem més gent. Fins que es fa crònica aquesta protesta davant del banc, com va passar, per exemple, a Catalunya Caixa, al carrer Villar. Aleshores, ja doncs, convoquem una setmana davant del banc, amb xiulets, informant i denunciant, no? I fem servir aquestes enganxines de que se sàpiga, aquest banc estafa, enganya i fa fora la gent de casa seva, no?
I no us contesta les vostres peticions?
Aleshores, a força de fer pressió, a força de fer pressió, sí que s'aconsegueixen respostes. I de fet, aquí encara no hem aconseguit firmar cap dació en pagament, però a Rubí, Terrassa, Sabadell, arreu de l'Estat, mitjançant el mètode de la pressió al carrer, s'estan aconseguint doncs, dacions, s'estan aconseguint condemnacions. Vull dir, els objectius, cas per cas, a través de la mobilització sí que s'aconsegueixen. I per això anem fent. Aquí som joves, aquí portem 3 mesos, i val a dir que ja hem fet reunions, evidentment, amb els directors d'oficina, cada vegada que anem, hem parlat amb el responsable territorial de riscos, hem parlat amb el responsable de riscos de l'àrea de Catalunya, és a dir, estem aconseguint reunions només en 3 mesos, a través de la mobilització popular, és a dir, la mobilització serveix.
Per tant, la següent pregunta, Juliana, va per aquí, a través d'aquestes visites als bancs, aquestes mobilitzacions, què és el que s'han extret de bo fins ara, aquestes reunions, podríem dir?
Fins ara, a veure, aquí tornem a entrar una mica en temes tècnics, perquè cada hipoteca és diferent i hi ha diferents casuístiques que dificulten o que allarguen el procés d'aconseguir solucions. En concret, tenim una cosa que explico molt breument, però perquè s'entengui la diferència, que és el tema de les titularitzacions de les hipoteques. Els bancs el que fan moltes vegades és vendre la hipoteca a una empresa gestora, amb la qual cosa aquesta empresa gestora funciona per uns altres principis que el banc i no pot fer una dació en pagament per llei, diguem-ne. I és un problema que ens trobem nosaltres, com a PA en general, que es troba a Càritas, que es troba a Serveis Socials de l'Ajuntament, que es troba a tothom. Nosaltres tenim molts casos d'hipoteques titularitzades, però, per exemple, algun cas que tenim que no està titularitzada, sí que ja tenim ofertes de dació en pagament, però la primera oferta que es fa, i això és un procediment també habitual en tots els bancs, és oferir la dació en pagament amb un petit deute personal, que el banc diu que és petit i, evidentment, el tema del tamany i d'una quota mensual de X euros depèn molt de la situació econòmica de cada família. No és el mateix pagar 100 euros, segurament, per la persona que ens ofereix el petit préstec personal, que pagar 100 euros per la família que no pot fer front, no? Nosaltres, en algun cas, sí que estem en aquest punt de negociació i aquí també és decisió de cada família si accepta doncs, la condonació a canvi d'aquest préstec o no, vol seguir lluitant. S'han aconseguit moltes dacions amb préstecs personals, també s'han aconseguit sense préstecs personals. La plataforma mobilitza i dona suport a el que vulgui fer la família i estem aquí lluitant al carrer fins que la família diu, val, doncs fins aquí podem fer front, fins aquí no. Però estem parlant, per exemple, de famílies amb fills, a l'atur, que amb un subsidi de 400 euros que té els dies comptats, i estem parlant de situacions d'una certa emergència social.
Us seguiu reunint cada dijous a les 8 del vespre al Casal Popular de la Guitza, Julià?
Sí, correcte.
Seria aquesta la trobada setmanal que hi ha, com a mínim, obligada?
Bé, aquesta és la trobada setmanal on posem en comú i decidim què fem. També estem sortint cada dimecres i cada dissabte a la tarda a recollir firmes per la iniciativa legislativa popular, també a repartir fulletons i a fer difusió. També venim de tenir una dinàmica de cada setmana fer una ruta per tots els bancs on hi ha famílies que estan lluitant amb la plataforma. I després més accions puntuals, sí.
Accions puntuals, Julià, com fa 2 dissabtes que vau fer un sopar,
per exemple,
si no m'equivoco, quin era l'objectiu d'aquest sopar?
Una de les característiques de la plataforma és que, evidentment, som no governamentals, som sense ànim de lucre, i doncs, imprimir, perquè us feu una idea, doncs 1.000 fulletons, doncs té un cost, no? Fer una pancarta té un cost. Aleshores, el que hem de fer, no per gust, sinó per necessitat, per poder estar a l'altura de les circumstàncies, és fer actes per finançar-nos, per poder doncs, fer front a totes aquestes despeses. Que moltes vegades, tant la gent solidària com la gent afectada, mirem de fer aportacions, però malauradament o estem a l'atur o som molt precaris, i l'aportació que podem fer els membres de la plataforma és molt petita, i per això doncs, vam organitzar aquest sopar, i segurament n'organitzarem un altre d'aquí menys d'un mes.
Va anar bé, per tant, aquest sopar en benefici, podem dir, de la plataforma d'afectats per la hipoteca?
Sí, va complir els seus objectius.
Per tant, si se'n pot fer una altra edició, com deies, no tardaran a arribar.
Sí, seran una mica, el plantejament és una mica periòdic, perquè les despeses també són fixes, perquè sortir a repartir fulletons 2 cops a la setmana, estar repartint molts fulls que valen molts diners, i clar, i aquí has d'anar entrant diners també, per fer les enganxines que enganxem als bancs, per tot.
En aquest sentit, els oients com podrien ajudar, Julià? Poden ajudar d'alguna manera a l'entitat?
El que més falta fa, podria dir és el que la gent que realment pensa que la situació que s'està vivint és vergonyosa, que la situació de bombolla immobiliària, com les lleis protegeixen els bancs, etc., tota la gent que se senti indignada per aquesta situació, el millor que pot fer, o com més ens pot ajudar, és venint a les mobilitzacions que convoquem. És a dir, quan convoquem una concentració davant d'un banc, venir a donar suport, venir a fer merder, que és segurament la forma en com més ajuda. Evidentment, tothom que vulgui venir a les reunions, aquestes reunions són obertes, cada dia ens estem reunint bé gent nova, afectada, no afectada, va passant gent, és a dir, cada vegada es comença des de zero i s'explica tot, és a dir, que la gent que tingui interès en venir ja no se senti absolut cohibida, perquè cada reunió una miqueta comença tornem a començar, tornem a explicar.
Quanta gent podríem dir que està comptant les reunions?
Pues mira, potser l'última érem 15-20 persones. També hem de dir que, per exemple, estem rebent el suport de les associacions de veïns, que estan començant a venir a les reunions, vull dir que també és una cosa que a nivell social s'està eixamplant, no?
I per més informació, Julià, com us poden seguir? Deies abans, començàvem parlant l'entrevista a nivell estatal d'aquestes plataformes d'afectats per la hipoteca que van néixer ja fa 3 anys. Sí que la plataforma d'afectats per la hipoteca a Barcelona, a Madrid o València la podem seguir via Twitter. Vosaltres de moment encara no?
Sí.
Tenim una particularment de Sant Cugat, sí?
Sí, hem fet els deures i tenim blog, tenim Facebook, tenim Twitter i tenim mail. Aleshores, si voleu us els dic...
Pots enumerar-los, sí, tant.
PAHSTC, és a dir, PAHSTC, les inicials, diguem-ne, de la plataforma d'afectats per la hipoteca de Sant Cugat.
Així ho seguiríem al Twitter?
No, així ens seguiríeu al Facebook, així al Gmail també, pahstc@gmail.com, pahstc.wordpress.com, pel blog on pengem resums de reunions i cròniques de les accions també, que potser és la forma més completa de seguir-nos, i en el Twitter és PAH Sant Cugat, PAH Sant Cugat.
Perfecte. Julià, i una última pregunta. Reunions amb el consistori?
vam anar al ple municipal a explicar una mica la situació i a denunciar, no?, que fa des del 2010 que l'Ajuntament ve prenent acords per prevenir els desnonaments a aquesta ciutat. Clar, tota la gent que ha passat per la plataforma, ningú sap res de cap dels serveis socials que l'Ajuntament diu que té. Aleshores, quan nosaltres vam exposar això al ple, a Mercè Conesa, doncs li vam dir, de tots els nostres afectats, ningú sap res de tots els mecanismes que ens esteu explicant. La seva resposta va ser, em sorprèn, i aquí es va quedar. Clar, nosaltres ens hem quedat bastant decepcionats d'aquesta falta d'implicació. Nosaltres el que demanem, sobretot, és proactivitat a l'Ajuntament, que l'Ajuntament no tingui uns serveis socials allà esperant a que la gent hi vagi, sinó que tingui una política activa, com per exemple tenen a Terrassa, com per exemple tenen a Rubí, i que no només estigui això, l'expectativa a que arribi famílies amb problemes d'impagament, sinó que sapiguem que és un problema palès a Sant Cugat i que és present, que tingui una actitud proactiva d'anar a buscar aquests casos per oferir aquestes solucions, perquè no serveix de res que l'Ajuntament tingui un protocol d'actuació en cas de desnonament si no fa res per trobar les famílies que estan en un desnonament. L'excusa que posen sempre és això passa en el mercat lliure, en el mercat privat, aquí l'Ajuntament no pot saber res. Però nosaltres pensem que, si legalment és cert que l'Ajuntament no pot intervenir en el mercat lliure, és una entitat suficientment gran i amb suficients recursos com per activar un seguit de dispositius de comunicació, com perquè totes les persones que no poden fer front a la hipoteca sàpiguen que hi ha recursos, cosa que ara mateix no està passant.
Per tant, Julià, ja acabem d'aquesta manera. Vosaltres voleu més converses amb l'Ajuntament o alguna reunió?
A veure,
quan
vam anar al ple ens van demanar una reunió. Nosaltres no tenim problema amb reunir-nos-hi. Ara, reunir-se amb un ajuntament convergent que porta aprovant totes les polítiques que han portat a aquesta situació, si ara volen posar solucions, per nosaltres perfecte, per tot el que sigui solucionar les situacions dramàtiques que estem vivint. Ara també és cert que no tenim gaires expectatives de que un ajuntament que porta promovent la bombolla immobiliària, que ha aconseguit que hi hagi dos barris buits a Sant Cugat, ara canvi totalment d'actitud respecte a la situació de la vivenda.
Doncs Julià, si vols, d'aquests temes en podem parlar més endavant un altre dia, perquè també desitgem que la plataforma d'afectats per la hipoteca continuï tenint vida aquí a la nostra ciutat.
Esperem.
Doncs ja ho tenim, hem estat parlant amb Julià Mastieri, membre d'Afectats per la Hipoteca, que com dèiem continua endavant després del seu naixement ara fa 4 mesos. Julià Mastieri, moltíssimes gràcies per haver passat avui pel programa.
A vosaltres per invitar-nos.
I que tinguis bon dia.
Gràcies.
Els temes de ciutat a Sant Cugat a fons.